Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre. Karen Madrid.
Pressupostos municipals de 266 milions d'euros. Aquesta és la proposta pel 2023 que ha presentat l'executiu de Marta Ferrés aquesta tarda. Els comptes, que marquen un nou rècord històric, tenen 14 milions d'euros més que aquest 2022, malgrat la davallada dels ingressos per la plusvàlua. Montse González és tinenta d'alcaldessa de Desenvolupament Econòmic.
El govern de Sabadell, doncs, creiem que no hem de repercutir, com ja hem explicat també, en la ciutadania, en aquests moments tan complicats, les necessitats pressupostàries de l'Ajuntament. I per això, com vam anunciar, i a més vam fer un ple extraordinari per anunciar-ho, la congelació d'impostos i taxes pel 2023. I per tant, hem de fer un major esforç en elaborar uns comptes rigorosos i realistes que ens permetin fer més per menys.
Els comptes es debatran en un ple extraordinari el pròxim 3 de novembre. I no deixem de parlar de números perquè la Generalitat ha aprovat una inversió de 12 milions d'euros per construir el nou Institut Narcisa Freixas i l'Escola Virolet, dos centres que funcionen en barracons actualment. D'aquesta manera es dona resposta a dues reivindicacions històriques de veïns sabadellencs. Un cop construïts aquests equipaments, només quedarà pendent la construcció de l'Institut Arraona, que també funciona amb mòduls. I en esports, les penyes del Centre d'Esports protestaran aquest dissabte per les estrictes mesures de seguretat a les grades de la nova Creu Alta. En el partit contra l'Intercity, les penyes arraquinades entraran passat el primer quart d'hora de joc i s'aixecaran de forma conjunta a partir del minut 80. D'aquesta manera es mostrarà el seu malestar per la prohibició d'estar drets a les grades i d'exhibir banderes arraquinades a les tanques que no tenen publicitat. Aquestes i altres informacions les repassarem en la pròxima mitja hora amb la Rocío García a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
A aquesta hora, complicacions habituals a la xarxa viària més propera a Sabadell. Trobem problemes a l'AP7, al seu pas per Barberà, amb 2 quilòmetres de retencions en sentit sud. També hi ha aturades a la B30, 2 quilòmetres a Sant Cugat, en aquest cas en sentit nord. Ja pel que fa a Barcelona, trànsit molt dens a la ronda litoral entre Montjuïc i el Fòrum en el sentit Besòs. I a la ronda de dalt, aturades entre Vall d'Hebron i la Meridiana en els dos sentits.
El temps.
I es manté l'estabilitat a Sabadell, de nou 22 graus a les 7 de la tarda. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda. Les properes hores continuarem amb força domini del sol, amb alguns núvols prims que han d'anar arribant i que deixaran el cel entrenyinat. Però també a la vegada tindrem aquests núvols baixos que han anat apareixent ja durant la primera meitat del dia a punts del litoral i que aquests, a partir de mitja tarda, han d'anar guanyant extensió i afectant a altres indrets del litoral i prelitoral. En qualsevol cas, no han de deixar precipitació. I atenció amb la temperatura, és que mantindrem una tarda d'una temperatura molt suau, també com a conseqüència d'aquest ambient assolellat, d'aquesta massa d'aire més càlida, que fa que durant el migdia les temperatures siguin força elevades i fins i tot com a conseqüència dels núvols aquesta propera nit tampoc no s'espera un ambient massa fred. Això tot és el Servei Meteorològic de Catalunya.
L'Ajuntament de Sabadell tornarà a augmentar els seus pressupostos de cara al 2023, malgrat la davallada dels ingressos provinent de la plusvàlua i la congelació dels impostos i taxes municipals. Els comptes celebraran fins als 266 milions d'euros, 14 milions més que aquest 2022, i marcaran un nou rècord històric. La tinenta d'alcaldessa de Desenvolupament Econòmic, Montse González, ha explicat com s'ha pogut assolir aquesta xifra tenint en compte la situació actual.
D'una banda, l'ICIO, l'impost d'obres, veiem que hi ha una tendència a l'alta i a l'alça, i per tant nosaltres ens passem sempre en el que s'ha recaptat en l'any immediatament anterior, i en aquest cas, doncs, és, com dic, hi ha una tendència a l'alta i, per tant, hem pressupostat 1,6 milions d'euros en aquest impost. Una major recaptació en multes, i aquí vull aclarir, no és que s'estigui multant més, sinó que s'està recaptant millor. El fet d'haver traspassat la gestió a la Diputació, doncs hi ha una millora en la gestió i s'està recaptant més.
Tot i això, s'han disparat els costos de l'energia. La factura del gas ha passat dels 900.000 euros anuals als 2.400.000 i la de l'electricitat dels 5,8 milions d'euros als 7. És a dir, que els costos pujaran entorn als 2,7 milions, la mateixa partida que Acció Social i Salut i Cicles de Vida Junts. Tot plegat obliga l'executiu municipal a reduir la partida per Acció Social.
Com a govern, que coneixem precisament el que estan patint les famílies i que el nostre propòsit principal és ajudar a acompanyar els sabadellencs i les sabadellenques, ens dol no poder destinar aquests recursos a polítiques públiques directes perquè hem de pagar més per uns consums que nosaltres ens esforcem en reduir.
Al capítol d'inversions hi ha previstos prop de 24 milions d'euros, entre els quals en destaquen els 4 milions de la construcció del pavelló de l'Oest, els 3,3 milions d'euros del portal Sud i els 720.000 euros de les millores de l'entorn de Via Alexandra. La proposta de pressupostos de govern de Marta Ferrés ja s'està negociant amb els grups municipals i es debatrà en un ple extraordinari el pròxim 3 de novembre. La Generalitat desencalla la construcció de l'edifici de secundària de l'Institut Escola Viroleta Can Llong i del nou Institut Narcisa Freixes a l'Eixample. El govern català ha donat llum verda avui a una inversió de 12 milions d'euros per fer realitat els dos centres que actualment funcionen amb mòduls prefabricats. Amb aquesta dotació es dona resposta a reivindicacions històriques de la comunitat educativa de Sabadell. Ara bé, encara quedarà pendent la construcció de l'Institut Arraona, que també funciona amb barracons. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. La portaveu del Govern de la Generalitat, Patrícia Plaja, ha anunciat avui que el Consell Executiu ha aprovat la construcció o l'ampliació de 21 centres educatius d'arreu del país.
El Govern ha aprovat la construcció o ampliació de 21 centres educatius d'arreu de Catalunya per valor de més de 98 milions d'euros. Amb aquestes actuacions de quasi 100 milions d'euros s'ampliarà la resposta a la necessitat existent en matèria d'infraestructures en l'àmbit d'educació. Aquesta és la inversió més gran que ha fet el govern en grans obres en centres educatius els darrers anys.
Entre aquests hi ha el segon edifici de l'Institut Escola Virolet destinat als alumnes de secundària, que suposarà una inversió de gairebé 3 milions i mig d'euros. Un anunci que arriba després que aquest curs s'hagi estrenat l'edifici de primària. Alhora, el govern català ha donat llum verda a la construcció de l'Institut Narcisa Freixes i Cruells, que actualment funciona en barracons en uns terrenys que no són els definitius. En aquest cas, el pressupost previst és de prop de 8.400.000 euros.
L'anunci fet avui ha comportat una allau de reaccions. Des de l'equip de govern la qualifiquen de positiva i l'atribueixen a les mobilitzacions de les famílies i de les direccions dels centres. Tot i això, el regidor d'Educació, Manuel Robles, lamenta haver-ho sabut per la premsa.
La meva sorpresa ha estat majúscula quan m'ha assabentat per les xarxes socials d'aquest acord de govern. Jo demano un exercici de transparència i de corresponsabilitat amb l'administració educativa de la nostra ciutat. Si treballem amb un exercici de corresponsabilitat, hauríem d'estar informats d'aquest tipus d'acord de govern.
Des de les files d'Esquerra, el portaveu i alcaldable Gabriel Fernández ho han celebrat i ha agraït l'esforç de tothom qui ho ha fet possible. Des de la comunitat educativa de l'Institut Escola Virolet critiquen que s'hagi anunciat la inversió, però que encara no s'hagi fet la licitació del segon edifici, un pas necessari per adjudicar i tirar endavant les obres que encara no tenen data d'inici. I la Generalitat enterra el quart cinturó. El director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural de la Generalitat, Marc Vilaür, ha descartat tirar endavant aquest projecte al Vallès Occidental i ho ha dit en la inauguració de les jornades de Ciència Ciutadana que s'estan celebrant aquest dimarts i dimecres al casal Pere IV. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. El director general ha demanat repensar les infraestructures tenint en compte les necessitats reals del territori i la situació d'emergència climàtica actual.
Entenem que no respon a la realitat del territori ni de la situació actual en la que ens trobem, de crisi ambiental global i de situació d'emergència climàtica, i per tant, en aquest cas, qualsevol infraestructura cal repensar-la i adaptar-la a la realitat present.
Sobre el quart cinturó també s'ha manifestat avui el grup municipal de Ciutadans. En el seu cas han defensat, penjant una pancarta a la B40, que s'acabi la Ronda Nord de Castellà a Abrera. Joan García és l'alcaldable a la ciutat.
Reivindicar aquello que llevamos años pidiendo, y es que la conexión que debe hacerse y construirse entre Sabadell y Terrassa se haga ya, y que el nuevo conseller de territori, Juli Fernández, que fue alcalde de Sabadell y que se niega una y otra vez a que eso ocurra, aproveche las inversiones del Estado para acabar esta obra que uniría Sabadell y Terrassa con Castellar y también con Abrera.
García assegura que sense aquesta via no es pot parlar de pacificar la Gran Via o de crear una zona de baixes emissions al centre.
Creixen els accidents de trànsit a Sabadell. Des del principi d'any se n'han registrat un total de 886, una xifra que significa un augment respecte al 2021 i 2020, quan se'n van registrar 854 i 700 respectivament. Malgrat aquest increment, en els primers 9 mesos de l'any s'ha reduït el percentatge d'accidents amb ferits greus o morts, que representen un 5,25% del total. Aquestes són algunes de les dades que s'han comentat durant la Junta de Seguretat Local, que s'ha celebrat aquesta tarda al Saló del Teatre Principal. Hi ha participat l'alcaldessa Marta Ferrés i representants de tots els cossos policials i d'emergències de Sabadell. D'altra banda, segons l'enquesta de seguretat pública encarregada per l'Ajuntament, els sabadellencs valoren amb un notable el nivell de seguretat de la ciutat.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
El petit comerç de Sabadell viu amb molta incertesa el context econòmic actual. Els botiguers del centre i de Can Urià que afirmen que el marge de benefici és menor a conseqüència de l'augment generalitzat dels preus de les matèries primeres, l'energia i els lloguers.
Un escenari que els comerciants creuen que a curt termini no ha de millorar. Per això temen que la conseqüència final sigui el tancament si la inflació no s'estabilitza en els pròxims mesos. Des de Can Urià, que el president de l'Associació de Comerciants i de l'entitat Sabadell en xarxa reconeix que no s'ha arribat encara a aquesta situació límit, Miguel Tello ha fet aquestes declaracions al Cafè de la Ràdio.
Tenim dificultats. Hi ha moments de tot, no? Hi ha moments que t'ho planteges realment. Hem de continuar per treballar amb aquests marges. És una cosa que de vegades et planteges, però seriosament, de moment, penso que no hi ha ningú al barri que s'ho pensi.
Per la seva banda, Eva Fernández, de Comerç Centre, ha assegurat que a mesura que creixen les despeses, baixa el marge de benefici, de manera que la viabilitat dels negocis es fa molt difícil.
Jo crec que tothom ha fet una contingència a no pujar el que realment potser s'havia d'haver pujat, perquè si no, al final, el client final no comprarà el que té que comprar. Llavors, doncs, què està? Que tots estem guanyant menys. Sí, potser ja no estem complint i el que passarà és que hi haurà empreses que no es podran permetre no guanyar el que tenien de guanyar.
Enmig d'aquest escenari, els botiguers confien que la campanya de Nadal els doni una mica d'oxigen, tot i que admeten que els clients no compraran amb tanta alegria com en anys anteriors.
I els que també pateixen arran de la inflació són els responsables del rebost solidari, que ja no poden adquirir tants aliments com abans. De moment asseguren que poden cobrir les necessitats alimentàries de les famílies que en són usuàries, però no són gaire optimistes de cara al futur. Des de l'entitat creuen que les necessitats augmentaran els pròxims mesos, mentre que els recursos aniran a la baixa. Són declaracions de Montse García, directora del Rebost.
Clar, entre les donacions que rebem del banc, les donacions que rebem de particulars o empreses, doncs de moment anem fent, però veiem que el futur no serà així, perquè no rebem la quantitat que hauríem de rebre. Ja comencem a rebre correus del Banc d'Aliments conforme no ens arriben certs aliments.
Per aquest motiu, posen moltes esperances en el pròxim gran recapte que se celebrarà el 25 i 26 de novembre i recuperarà la recollida presencial a part de les donacions econòmiques. Més atur, més contractes més precaris i menor salari són algunes de les desigualtats entre dones i homes en el món laboral que encara persisteixen. Així ho recull un informe elaborat per l'Observatori Comarcal del Vallès Occidental.
Un estudi que es basa en dades com ara que el 63,5% de les persones en atur de llarga durada són dones, que 6 de cada 10 contractes a jornada parcial són formalitzats per dones i que a Sabadell una dona cobra uns 5.500 euros menys que un home. Amb tot, les diferències entre els dos col·lectius es redueixen quan les dones són més joves i estan més formades. Així ho ha apuntat en una entrevista al Matí Mireia Menchen, tècnica de l'Observatori Comarcal.
L'elevada la incorporació de les dones al sistema formatiu es nota, perquè veiem, per exemple, quan parlem de contractació, veiem que en estudis postsecundaris, els contractes que s'han fet en estudis postsecundaris, sí, gairebé la meitat són d'homes i de dones. És a dir, que en aquest nivell sí que estan més igualitaris. Mm-hmm. Però quan veiem l'atur en persones sense estudis, el que veiem sí, és que el 72-73% gairebé són dones. És a dir, que les persones sense estudis, les que més es troben a l'atur, són les dones.
Menchen assenyala que, tot i que s'ha millorat molt en els últims anys, la reducció de les desigualtats de gènere en l'àmbit laboral continuen sent una assignatura pendent.
I no deixem l'àmbit laboral perquè a les cotxeres de la TUS s'ha fet una assemblea aquesta tarda per constituir l'entitat 110-SCCL. Allà hi ha el Pau Durant. Bona tarda, Pau. Quina serà la seva missió?
Bona tarda, Karen. Doncs mira, vol ser una cooperativa de cooperatives, una cooperativa de segon grau que agrupa les cooperatives existents ja sabadellenques, la Xida, la Productora, la Sàrria, Tracta, amb el Rodal, i també l'associació Taler Cooperatiu. Això diuen que els ha de permetre crear productes i serveis de manera conjunta. Et poso un exemple, un espai de treball, de cotreball cooperatiu, que n'hi diuen, que s'ha de dir mala peça, també una plataforma virtual, un llibre, com seria el cas del que ha de resumir l'edició del Festival La Regadora, o, per exemple, micropréstecs sense interessos que es puguin fer les entitats les unes a les altres, que formen part de la cooperativa de segon grau, donat que, per exemple, al estar constituïdes dintre aquesta entitat, ja no haurien d'esperar els procediments bancaris. D'aquí el fet d'aquesta cooperativa de segon grau. Tenen altres objectius, per exemple, aprofundir en els valors de l'economia social, establir aquestes eines que permetin el creixement i la consolidació. Estem parlant d'unes entitats que esperen acabar l'any amb 1 milió d'euros facturats i amb 23 persones treballant a les seves files. Diuen que es tracta d'un inici obert per fer una xarxa més àmplia i forta i caminar cap a una alternativa al model econòmic actual. I no han volgut oblidar que esperen també que sigui un espai de trobada amb l'administració pública.
Gràcies, Pau. Bona tarda.
Bona tarda.
Ràdio Sabadell, al peu de la notícia.
El Taulí ha reforçat l'acompanyament de les dones que han perdut el nadó durant l'embaràs o just després del part. Des del centre sabadellenc ja apliquen nous protocols d'atenció a les afectades del dol gestacional per reduir l'impacte emocional d'aquesta experiència en la mesura del possible, tot plegat després que les mateixes famílies hagin expressat les seves necessitats davant aquestes pèrdues. El nou protocol posa les ginecòlogues i llevadores com les primeres acompanyants de les pacients. D'aquesta manera, les afectades tenen un suport abans d'arribar al psicòleg. Cristina Jiménez, psicòloga del Taulí, ha destacat la importància d'aquest pas en declaracions al programa Al Matí.
És que és superimportant l'acompanyament que es fa a l'hospital per del primer impacte per a les mateixes professionals, ginecòlogues i llevadores, perquè això és el que ens des del punt de vista psicològic és de millorar el pronòstic tant del dol com de disminuir o que no hi hagi sintomatologia de caire ansiosa o depressiva. Per qual cosa, en el nostre equip, el fet de que tinguem aquest protocol el que ens assegura és que ja estem abordant el dol des del primer moment amb elles.
Jiménez destaca que el dol no depèn de les setmanes de gestació en què es produeix la pèrdua, sinó de les expectatives que tingui la mare en cada moment de l'embaràs.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials.
Ha arribat el moment. El petit s'ha fet gran. La 18a edició del Festival Internacional d'Arts per la Primera Infància, El Petit, s'ha presentat avui a la Sala Miguel Hernández. Amb l'eslògan "L'art ens alimenta i ens fa créixer", la proposta es farà entre el 12 i el 27 de novembre. Josep Vives, director general de Promoció Cultural i Biblioteques de la Generalitat, creu que s'ha fet un salt endavant en el teatre familiar.
També és una reivindicació de la qualitat del teatre familiar que es fa avui dia a Catalunya. Penso que moltes vegades no som conscients o no sempre reivindiquem tal com toca la qualitat dels espectacles dirigits a la canalla. Això segurament, no m'atreveria a dir si fa 20 o 30 anys era exactament igual, però jo penso que s'ha fet un treball molt fort per part del sector i els espectacles que es dirigeixen avui, sobretot aquest teatre familiar.
Més de 100 professionals de més de 20 nacionalitats diferents oferiran 16 dies de programació ininterrompuda a través de 14 espectacles, 10 tallers i una vuitantena de funcions en 26 espais repartits pel territori català. Els centres penitenciaris de Batràs i Brians 2 passaran a ser també seus del festival. Anna San Juan, responsable de l'unitat de programes d'intervenció generalista de centres penitenciaris, creu que ara estan aconseguint avançar en els drets dels fills dels presos.
Tenim l'obligació i l'encàrrec de fer front a una qüestió que, bueno, no, he de ser sincera, no s'havia cuidat o no s'ha estat tradicionalment cuidant, no s'ha posat la mirada, però que a poc i al llarg dels anys ha estat millorant, que és protegir precisament el dret dels infants d'establir una relació positiva amb els pares que es troben privats de llibertat i també a la vegada, igual que el dret a la cultura, el dret d'aquests pares de poder exercir aquesta funció parental i de tenir experiències positives amb ells.
Pel festival desfilaran companyies com Engruna Teatre, Pontempier i Rauxa, que han fet residència a la sala, o les internacionals Eivind Dance, Lagunarte o T3. Les entrades ja estan a la venda.
Soy David Meca, campeón del mundo de natación y socio del Club Natación Sabadell desde que tenía 5 años de edad. Han sido varias décadas luchando por los colores del club y durante este maravilloso camino he conocido a Antonio Ortiz, una gran persona y con valores fundamentales para una entidad como la nuestra. Por eso, doy total soporte a su candidatura. Antonio Ortiz, una persona del club, de nuestro club de toda la vida.
Circo Alegría presenta a Sabadell el seu nou espectacle Circo sobre Agua 2. Equilibristes, malabaristes, pallassos, 24.000 litres d'aigua i per primera vegada a la pista d'un circ, animals marins en un oceà hologràfic en 3D. Gran carpa instal·lada davant el Corte Inglés. Autèntic circ sobre aigua. Compra ja les teves entrades a circoalegria.es.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Esports.
Les penyes del Centre d'Esports realitzaran un acte de protesta dissabte en el partit contra l'Intercity. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
El motiu, les estrictes mesures de seguretat que han provocat diversos incidents a les graderies de la Nova Creu Alta en les últimes setmanes.
I l'acció de protesta consistirà en entrar a les graderies passat el quart d'hora de joc i aixecar-se de manera conjunta a partir del 80. Un dels motius de la reivindicació és la prohibició d'estar dempeus a la Nova Creu Alta, tot i arribar amb prou feines a un quart de l'aforament. Jordi Martínez és el president dels Honor 1903.
Que nosaltres no som cap delinqüents ni res. A tot arreu es pot estar dret, tu te'n vas a qualsevol poliesportiu o a qualsevol camp i la gent està dreta. No sé què passa aquí a la Creu Alta, que ja et dic, no sé si és un problema de Mossos o de seguretat, però bueno, la qüestió és que no deixen estar dreta la gent quan és un estadi que sempre estem 2.000, 3.000 persones.
Una altra raó, l'excessiu rigor a l'hora de permetre exhibir banderes arlequinades en tanques que no tenen publicitat. Jordi Romagosa és membre dels arlequinats.com.
La veritat és que hem repassat la llei, veiem que no diu res de tapar les tanques de publicitat, que és una cosa que no faríem mai perquè nosaltres pensem en el bé del club, però en un lloc on no hi ha publicitat, doncs penjarem la nostra bandera. I bé, si ells venen a dir-nos que no es pot segons llei no sé què, li ensenyarem aquesta llei. I si hem de discutir, discutirem a final del partit amb qui sigui, perquè nosaltres penjarem la nostra bandera en el lloc on no hi ha publicitat de l'estadi.
A més d'aquestes penyes, també signen el comunicat conjunt la penya Sabadell, La Ceba, Califes, Trampera Marinals, Ses Inclusiu, Los Jabatos, Bluegels, Penya La Plana i Walking Arlequin. Dissabte a les 7 davant l'Intercity, doncs, no hi haurà animació del minut 1 al 15 i a partir del 80, qui vulgui sumar-se a la mesura s'aixecarà en senyal de protesta.
En el terreny purament esportiu, tornada avui als entrenaments de l'equip per començar a preparar el duel contra els alacantins. El cos tècnic continua buscant la fórmula per millorar en solidesa defensiva.
Fins al moment, Gabri ha combinat 5 parelles titulars de central els diferents, amb Guillem Molina sancionat, el de Sallent va apostar per César Morgado i Pelayo Suárez davant el Barça Atlètic i en línies generals li va sortir bé la jugada. Pelayo, que va jugar d'inici per tercera ocasió, ha parlat del seu rol dins l'equip.
El banquillo es algo que forma parte de este deporte, del fútbol, entonces lo intentas asumir de la mejor manera posible. Está claro que a todo el mundo nos gusta jugar, pero desde mi punto de vista lo que pretendo es entrenar al 100% y poner las cosas difíciles al míster para que vea que estoy listo.
Un Pelayo que també ha demanat paciència perquè considera que l'equip encara està en plena evolució. L'entrevista sencera amb l'Asturià es pot recuperar al programa Hotel Suís d'avui.
Més futbol, el juvenil A del Centre d'Esports ha trencat la mala dinàmica de les últimes jornades amb el triomf 0-2 a Inca davant el Constància. Un partit, això sí, en el qual els arlequinats van patir de valent per endur-se'l.
Els gols no van arribar fins als últims minuts. En el 83, Xiaó que obria la llauna i ja en el descompte, Nil Castell posava la sentència.
Els primers 10 minuts sí que van tancar-nos una mica, però a partir de que ens vam posar el partit només feien que tancar-se i xutar amunt. Va costar fotre el primer gol, però al final vam crear moltes ocasions i jo crec que és un resultat que ens mereixíem.
Paraules d'un Nil Castell que va entrar des de la banqueta i va donar la tranquil·litat al Sabadell juvenil per assegurar 3 punts que feia setmanes que no s'assegurien. L'equip agafa aire i suma ara 7 punts en aquest grup 3 de la divisió d'honor juvenil, però encara se situa lluny de les primeres places.
Un grau per sota Lliga Nacional es confirma el bon inici de temporada del juvenil B del Sabadell.
Els de Conrad García es van imposar per un contundent 4-1 a Olímpia contra el Cerdanyola i ja sumen 7 punts. És un menys que el Mercantil, invicta i tercer classificat amb l'empat a 0 al camp del Martinenc. I aquest diumenge arriba el derbi Mercantil Sabadell Juvenil B al Joan Murtró.
En futbol territorial, el Sabadell Nord ha estat l'únic dels equips de la ciutat de segona catalana que ha assegurat la victòria. Els de Can Urià, que amb l'1-3 davant l'Olímpic Can Fatjó es van retrobar amb el triomf després de dues jornades sense puntuar.
David Campuzano, el tècnic, considera que era de justícia que aquest cop sortís cara.
El equipo, hemos hablando durante la semana, que no nos merecíamos las dos derrotas que habíamos conseguido y bueno, la verdad es que era un partido para nosotros muy importante, lo hemos preparado muy bien para ganarlo y la verdad es que al final pues, muy contento por el resultado, no lo merecíamos, la verdad.
També va marcar 3 gols el Can Rull Romulo Tronchoni en el seu compromís davant el Natació Terrassa i tots ells van dur la signatura de Marc Suárez, que va tornar després de lesió amb un hat-trick. Això sí, els de José García Numoski es van deixar empatar i del 3-0 es va passar al 3-3 final amb un gol a les acaballes. L'entrenador, malgrat l'irregular inici de Lliga, no perd la calma.
Preocupado no estoy, sé que vamos a salvar la categoría seguro, eso lo tengo súper claro. Pero bueno, que nos hubiera gustado tener más puntos, pues sí, seguramente. Pero bueno, estoy tranquilo. Llevamos 4 partidos, estoy súper tranquilo.
Més tranquil va ser el partit del Tibidabo a Badia, saldat amb empat a 0. Toni Sallés és el tècnic blanc i vermell.
Creo que nosotros tuvimos ocasiones muy claras. Creo que s'inicia el partido con una jugada de Abel que dentro del área que golpea y se va por poco. Pero bueno, es cuestión de honestidad, ya sabemos cómo va. O sea, tú puedes generar mucho llegar, si no la metes no sirve de nada. Y al revés igual, o sea, si defensivamente estamos bien, pues bueno, mínimo nos llevamos un punto de un campo muy difícil.
Els de Torre-Romeu segueixen invictes després de 5 jornades i són segons a la classificació. Diumenge a les 12, el Tibidabo rep el Montcada en el duel entre els actuals segon i tercer classificats. Un quart d'hora més tard, Ripollet-Can Rull, mentre que el Sabadell Nord descansa.
Obrim bloc poliesportiu. Una setmana després de guanyar el derbi contra l'Escola Pia, el Club Natació Sabadell de Futbol Sala va consumar la primera derrota de la temporada d'una forma inversemblant. Contra el Cerdanyola es va passar del 3-0 a favor al 3-4 en contra en pocs minuts.
I aquest va ser el resultat final i el club es queda amb 6 punts a la part mitjana baixa de la classificació. Arnau Ametlla, el capità, admet que s'han de mostrar més segurs.
Vam dubtar en si defensàvem com nosaltres solíem fer o veient com ells atacaven a veure si canviaven de mal 2-2, i jo crec que aquest dubte ja ens va fer tremolar una mica, ens va entrar com una espècie de bloqueig en què, bueno, no podíem ni quallar 3-4 passes.
I la Pia, per la seva part, continua sense aixecar el vol i a la pista del filial d'Indústries no va tenir opcions reals de guanyar. La derrota 6-3 dels de Pedro Donoso, com reconeix el jugador Carlos Povedano, ha deixat sensacions preocupants.
No salimos bien al campo desde el minuto 1, regalamos la primera parte y en esta liga, si regalas, ya no hablo de una parte, si regalas un tramo de un partido, cualquier equipo te gana, y eso, así fue.
Pia Canet i Ripollet Club seran els partits d'aquest cap de setmana a segona B.
Els dos sèniors en natació Sabadell de voleibol tornen a caure derrotats.
El masculí ho tenia tot de cara per endur-se el primer triomf a Superliga 2, però finalment el València va remuntar per guanyar 2-16-3 al pavelló del club. El masculí no coneix la victòria en dues jornades i tampoc el femení a primera divisió després de caure clarament 3-0 a la pista de l'Espanyol.
I Aleix Gómez amb el Barça d'handbol guanya el primer partit del Mundial de Clubs.
La Superglobe, l'Aràbia Saudita, els Blaugrana no han tingut problemes per batre el Ministros mexicà per un escandalós 50-18 amb dos gols de l'extrem sabadellenc. Dijous el rival serà l'Esperance tunisià.
Gràcies, Sergi. Bona tarda.
A tu, Karen.
Mig minut per dos quarts d'avui tanquem el Notícies Vespre d'aquest dimarts 18 d'octubre. Recordant-vos que tot el que us hem explicat ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem a més notícies demà a les 8 amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.